Abans hem de contextualitzar. Recordin que hi havia dues empreses que posaven sobre la taula la iniciativa d'un transport per mar entre Barcelona i Sitges. Una de les empreses és Blue Mar, l'altra empresa és el Taxi Boat. L'empresa del Taxi Boat és la de l'amarrador a l'espigó de la Fragata, aquell amarrador que en un primer moment l'Ajuntament va acceptar i després va dir que no, però quan va dir que no ja era massa tard perquè la Generalitat ja havia dit que sí. I per tant, aquesta és una història que ja ha començat des d'un punt de vista administratiu i que un dia o altre funcionarà. L'altra empresa, que en el seu dia es va prestar molta confusió en el ple perquè tothom ja no sabia de quin ferri estaven parlant, és l'empresa Blue Mar, que en aquest sentit utilitza una embarcació més gran, amb més capacitat, entre 200 i 300 persones, i que té la seva seu al Port d'Aiguadols. En aquest sentit, el Port d'Aiguadols serà el punt final del ferri de l'empresa Blue Mar, que sortirà del Port de Barcelona. Sense haver-hi massa soroll mediàtic ni controvèrsia política, l'empresa Blue Mar ha començat a posar en marxa aquest projecte, el té molt avançat i té ja l'acord amb el Port d'Aiguadols. Començarem per aquí, després ens derivarem cap a una altra de les qüestions que també preocupen molt el president executiu del Port, que és la situació de la llotja de pescadors. Albert Bertran, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això d'anar amb ferri de Barcelona a Sitges sembla que ha cridat ara l'atenció de molts, eh?
Sí, és veritat. Ara, de cop i volta,
han
sortit diverses empreses interessades. Home, antigament, jo recordo que ja hi havia hagut alguna empresa interessada en això, però finalment no va tirar el tema endavant.
Esclar, és que ara feia memòria. Quants anys fa que l'Albert Bertran està a Aiguadols?
Doncs, mira, fa 30 i escacs.
Sí. Això que passa ara no havia passat encara, no?
No. O sigui, tan avançat com ara, i que a més puc dir que ja és una realitat pràcticament, perquè el vaixell aquest... O sigui, si comencem pel principi, hi va haver una...
Precisament per això, eh? Com comença aquesta història?
Sí, hi va haver uns empresaris holandesos, un empresari holandès, el Ger Rotting, que es va adreçar a nosaltres fa més de 2 anys ja, i amb la voluntat d'obrir una línia regular entre Barcelona i Sitges, una línia marítima. Nosaltres sempre estem, també som emprenedors, no? I sempre estem oberts a qualsevol possibilitat que pensem que pugui ser bona pel port i pel poble. I evidentment, doncs, en seguida els hi vam fer costat, sabíem que era un tema que seria feixuc, que seria complicat, perquè hi ha tot el tema burocràtic de permisos i després també des del punt de vista empresarial, doncs també té la seva problemàtica, evidentment. Però els hi vam fer costat, hem estat treballant amb silenci plegats aquests més de 2 anys i avui en dia podem dir que ja és una realitat perquè el barco existeix, o sigui, aquests inversors holandesos han comprat el barco, és un barco de quasi 40 metres, catamarà. El que catamarà vol dir que serà un transport ràpid entre Barcelona i Sitges.
Per qui es vulgui fer una imatge, una mena de baleària, perquè ens entenguem, d'aquests...
Exactament, sí, seria un tipus baleària, però adaptat a les dimensions que permet el port de Sitges, el port d'Aiguadols. Per això al principi es parlaven de 45 metres i clar, nosaltres tot el que sigui més de 40 és complicat. 40 ja ho és, no? Aquest fa 38 i pico.
O sigui que està en el límit.
Està en el límit i hem tingut que desenvolupar realment una tasca important d'adaptació del port. Hi ha hagut que fer obres, hi ha hagut que parlar amb gent perquè estaven ocupant l'espai que té que ocupar avui en dia, doncs, el Blue Mar, i hem tingut la col·laboració de tots, perquè tothom pensa que pot ser una cosa molt interessant.
O sigui que és un vaixell gairebé adaptat a la mida del port, sí. I el port a la vegada s'ha hagut d'adaptar a la presència d'un vaixell que, esclar, dins de la majoria d'amarratges del port, suposo que aquest és el vaixell més gran que amarrarà el port, o encara n'hi ha algun de...
No, aquest és el més gran.
Aquest és el més gran, eh?
Sí, fins ara el vaixell més gran que teníem és un iot de 32 metres, i aquest en fa quasi 40.
Ahà.
I aleshores doncs és el més gran evidentment.
D'acord.
Però hi havia que fer el possible, no, per nosaltres sempre pensem de que tots aquests temes importants tots porten problemes, però a la vida tens que solucionar els problemes, no? I almenys intentar-ho amb totes les teves forces, i en aquí doncs estem amb la fase aquesta i veiem que els problemes es van solucionant i que realment això serà una realitat i que pot ser una cosa molt, molt interessant.
D'acord, ho preguntem des del més absolut desconeixement, perquè per impulsar una línia marítima, què fa falta? Una ruta de navegació que estigui aprovada? És a dir, no tothom pot anar de Barcelona a Sitges així, sortir amb barca pel mar i fer la ruta? Això no es pot fer a la babalada d'aquesta manera? No.
No es pot fer. Això ja que...
O sigui, un servei discrecional
s'ha de... Sí, hi ha que seguir tota una sèrie de tràmits. Per exemple, aquí, doncs ara s'ha creat, que no existia, la línia regular de transport de passatgers entre Sitges-Barcelona, Barcelona-Sitges.
D'acord. Que té una ruta específica i marcada?
La ruta... és l'habitual.
D'acord,
o sigui,
és a dir, la que no ens ha, podem
no
creure tots.
No hi ha una carretera perquè el mar no té carreteres.
D'acord,
no?
Ho dic per si ja s'ha d'entrar, no sé si dins d'unes coordenades o dins d'un més o menys camí de predeterminat, entenem-nos, no el llenguatge més planer.
El que és important és l'existència de la possibilitat aquesta de transportar gent entre Sitges i Barcelona.
D'acord.
Després hi ha totes les especificacions, hi ha tècniques, no?, també, de que amb determinat nivell d'onada doncs no es pot entrar a dins del port, et diuen quin és els que ho han estudiat, no? L'administració, en aquest cas, no? Et diu quin és el nivell màxim d'alçada de la onada que
li permet...
pot permetre entrar aquest tipus de vaixell al port per tenir una maniobra segura i fàcil, diguem-ne.
O sigui, tot un seguit de condicionants, requisits...
Un seguit de condicionants, però el més important és això, aconseguir la línia regular marítima. I la línia regular marítima l'aconsegueix la societat concessionària del port. I nosaltres la cedim, en aquest cas, a Blumar,
o sigui,
via el conveni.
Un particular no la tindria.
No, és que ja ens ho van dir a la Generalitat, no? Perquè en principi ells ho van intentar per fer-ho directament.
Des del punt de vista empresarial.
Des del punt de vista empresarial, no? Fer-ho directament, però ja ens van recomanar que això ho demanés la societat concessionària del port, perquè seria més fàcil dins de les dificultats per poder-ho aconseguir.
Perquè tothom ens entengui, és d'alguna manera com si la societat concessionària del port avalés.
Exactament.
Aquesta empresa, i per tant amb un avalador on pot anar la Generalitat sabent que té el suport.
Exactament.
Del port d'Aiguadols en això.
Exactament,
no?
I perquè es considera que hi ha la societat concessionària del port, està ja situada dins de lo que és el tràfic marítim.
I per tant té un coneixement més que suficient.
Té el coneixement, i que és més raonable que sigui la propietària d'aquesta línia regular marítima, perquè avui en dia doncs està a Blumar i esperem que estigui molt de temps i que sigui això funcioni molt bé, però si no està a Blumar, doncs a lo millor pot venir un altre dia un Redmar, no?
Sí. Que vulgui establir aquest servei.
Que vulgui aquesta línia. I la línia estarà aquí a Sitges, la propietat. No estarà en cap altre lloc. No estarà
O sigui, el port d'Aiguadols, perquè tothom ens entengui, és el titular d'aquesta línia.
Exactament. Exactament. Nosaltres som els titulars, hem fet tot el procés, estem fent tot el procés d'adaptació del port, hem fet la labor aquesta de parlar doncs amb l'escola de vela adaptada que està en aquesta zona.
Uh-huh.
I que evidentment hi ha que conservar-la perquè és la primera escola de vela adaptada d'Espanya. I la labor social que es fa a través d'aquesta escola de vela, no? L'hem tingut que reubicar, i també hem tingut que reubicar una part de les instal·lacions de Yamaha, de l'empresa de les motos aquàtiques, no? que també des de fa molts anys també està en el mateix lloc. hem tingut la col·laboració d'ells, és important que s'establir sempre bones relacions, i perquè d'aquí surten les bones col·laboracions, no? Ells han col·laborat, s'han readaptat en un altre lloc més a llevant del port, no gaire lluny tampoc d'on estaven, no? Hem tingut que traslladar, doncs, amarristes que estaven en aquella zona on ara va Yamaha, i vull dir que la cosa és molt, molt bonica i quedarà tot molt bé, però per nosaltres és una feina molt important.
Recordàvem, vaja, si la memòria no em falla, o Port d'Aigüedols ja estava, si no al límit de la seva capacitat, gairebé, no?
Sí, a veure, és un port que nosaltres som gent inquieta i sempre intentem fer moltes coses allà dins, no? I a vegades vull dir, sembla com si el port s'estirés com una goma, com un xiclet, no? I que anem posant coses en allà. Llavors, clar, cada vegada que en toques una, n'has de moure quatre més.
Això és un petit gran Tetris, és això,
sí,
eh?
Sí.
Per tant, ara Blumar és un inquilí al Port d'Aigüedols?
Sí, és un inquilí que pensem que serà un inquilí molt important, perquè realment serà el barco més gran que hi haurà a dins i que estableix aquesta línia regular, que amb freqüències tampoc no està definit exactament, i són ells els que ho tenen que acabar de definir, no? Però volien fer, em sembla, doncs, unes 6 freqüències diàries amb la temporada alta.
La previsió és que comenci aquest estiu mateix?
La previsió és que comenci ja mateix, aquest mes d'abril, almenys en fase de proves, el mes d'abril, i aleshores ja oficialment, doncs, a partir del mes de maig ja començarà oficialment.
Hem d'entendre, per tant, que com a qualsevol empresari es deu garantir més o menys que aquesta zona del Mediterrani entre Barcelona i Sitges pot tenir unes condicions marítimes que en la majoria de casos són bones per poder realitzar el servei.
Sí, a veure, el que és la climatologia juga al nostre favor, perquè no tenim un mar on hi hagin grans tempestes i on regularment, especialment en temporada alta, doncs aquest vaixell podrà fer el servei perfectament. I sí, va ser bàsicament això. Sí.
Aquest servei sortirà del Port de Barcelona?
Sortirà del Port de Barcelona, a prop d'on estan les golondrines del Port de Barcelona, o sigui, la zona de Colom, i sortirà per la bocana nord del Port de Barcelona, i aleshores ja enfilarà cap a Sitges i portarà la gent cap aquí. A veure, ells em comentaven que havien fet estudis, evidentment, per afrontar una inversió d'aquestes característiques, que és una inversió gran, han fet molts estudis. I aquests estudis diuen que la potència turística de Barcelona en aquest moment hi havia que aprofitar-la amb una línia marítima d'aquestes. No és la primera línia marítima que ells fan, si no recordo malament, però tampoc no voldria equivocar-me, però crec que tenien alguna línia al Carib i una altra línia amb un riu alemany. O sigui que saben ja el que fan, no? De què parlen. I aleshores la potència turística de Barcelona és el que els va fer apropar-se aquí per intentar crear aquesta línia. Van veure que aquí no existia això. Aleshores van estudiar quin poble en les proximitats de Barcelona podia servir per això, no? Van anar cap a la Costa Brava, que és la primera tirada, és habitualment cap a la Costa Brava, no? I després van venir més al sud i van veure Sitges, i en seguida van quedar encantats amb el poble, van veure que la distància era raonable i que era l'única població a les rodalies de Barcelona, diguem-ne, o a l'àrea d'influència de Barcelona, que podia reunir les característiques perquè fos un èxit la línia aquesta. No? Barcelona és una potència en el món dels creuers, i jo penso, i així ho hem parlat també amb ells, jo els vaig comentar, els creuers per creuers que jo he fet també, i ho veig, no? Que et donen tota la llista d'excursions, doncs, que quan que tu arribes a terra, ja dius, pues, bueno, pues,
vaig amb aquesta, vaig amb l'altra.
Sí, me'n vaig a Capri, o me'n vaig a, ja no, a Portofino, no? Nàpols, me'n vaig a Capri, doncs aquí a Barcelona me'n vaig a Sitges i estic allà un dia de platja i shopping, no? Pues, és una bona idea, eh? O visitar les caves, o visitar els museus.
Per tant, això és un càlcul de probabilitats, no? Si en un creuer hi van 3.000, doncs sí, sí. En què un 10% d'aquests 3.000 o un 1% d'aquests 3.000 agafi el vaixell cada dia, això està fet, no?
Exacte. I es va fer, o s'està fent encara, no? A través del personal que té l'empresa per aquesta finalitat, no? Està contactant amb totes les navieres que porten els vaixells de creuer i a la vegada amb els principals hotels de Barcelona també, perquè ells també facin labor d'això que existeix aquesta línia marítima i que es pot anar a Sitges per mar. I bueno, ja només queda veure si realment doncs, això és un èxit. Que jo crec que no serà fàcil, perquè hi ha que generar la costum aquesta, hi ha que donar-ho a conèixer, hi ha que generar la costum, hi ha que fer que la gent en parli d'això, i aleshores serà un èxit. Hi ha un altre punt important, que és per la pròpia gent de Sitges que tingui que anar a Barcelona, que potser m'anaves a preguntar això ara, no?
A preguntar dues coses. Un cop els, diguem-ne, els clients arribin al Port d'Aiguadols, hem de suposar també que hi haurà d'haver un sistema que connecti el Port d'Aiguadols amb el casc urbà de Sitges, perquè d'alguna forma tots els que arribin més enllà de poder gaudir del port i de les instal·lacions del port, si volen anar cap al poble, tinguin un sistema de llançador o alguna cosa d'aquestes.
Sí, és evident. La primera idea era fer una llançadora marítima també, un barco que els que volguessin anar cap a la platja, sí. No? Doncs o cap al poble per fer compres, doncs, arriben amb el ferri, embarquen amb la llançadera i desembarquen a la fragata. Primer es va comentar la fragata, després van dir el segon espigó, no? Perquè però em sembla que de moment està descartada aquesta opció després de veure tots els lius que hi han hagut amb el taxi boat millor deixar-ho de moment parat, no? I aleshores la llançadora seria per terra. S'estan mirant diverses possibilitats. Crec que ells van contactar amb Montbus, no? Que és qui té l'exclusiva dels busos aquí al poble de Sitges. No sé exactament com van anar aquestes negociacions, perquè aquí no he intervingut personalment, però sí que sé que finalment jo crec que s'optarà per tenir un transport privat del propi ferri i exclusivament pel ferri, per no fer perquè no sigui incompatible amb Montbus, diguéssim.
Perquè està, cada ferri són 200 passatgers, entre 200 i 300?
300.
300. Sí.
Crec que és algo més de 300.
Clar, transportar 300 persones així com així.
Si ve ple, serien més de 300. Que el que intentarem, no? Perquè ens anirà bé a tots, és que vingui el més ple possible.
Està clar.
Però són més de 300 cada vegada.
I el que ens apuntava l'Obert Bertran, sitgetans que vulguin anar a Barcelona i que tinguin, mira, i si això es pot convertir, i no sé si és molt agosarat pensar-ho o no, en un servei alternatiu a altres serveis de transport, no sé si per preu o per velocitat o per no sé.
Crec que serà, sí, bueno, té que ser un servei de transport més, i després contra més serveis de transport hi hagi, millor, i que la gent escolleixi, no? Però realment que tingui que anar en determinada zona de la ciutat, o que li agradi moure's per mar, el servei jo crec que serà excel·lent, perquè el sitgetà tindrà un preu especial també. No, crec que és un tema que el té que dir Blumar, no? Però em sembla que el preu estava per poc més de, pel sitgetà estaria en poc més de 20 euros. Clar, si tu comptes Ho dic perquè jo ho faig diverses vegades. Sí. A vegades
comptem 20 euros
més d'un cop al dia.
Al verd de d'anar...
Clar, si agafes el cotxe i vas per l'autopista, doncs ja són, sembla que són uns 13 euros o algo més d'anar i tornar amb el cotxe. 13 euros més la gasolina i més algo molt important perquè... a mi em costa bastant...
Aparcament.
Bastant diners d'aparcament cada vegada que tinc reunions a Barcelona i, bueno, clar, si sumes la benzina, desgast del cotxe, el que és l'autopista, més l'aparcament, doncs el preu del ferri et surt... I nosaltres estem estudiant també la possibilitat de que el sitgetà que vulgui fer agafar el ferri i anar a Barcelona doncs, cada dia a treballar, sí, o el que sigui, sí, sí. Doncs que tingui un preu molt especial d'aparcament del seu cotxe dins del port si vol venir amb el seu cotxe. No?
D'acord.
Que estaria al voltant dels 5 euros. No està decidit, però seria un preu així una mica simbòlic, dir, que no té res a veure amb les tarifes del port.
Acabaríem parlant d'un viatge que serien uns 20 euros anar i tornar,
sí.
I 5 euros tenia el cotxe al port.
Arribes, agafes el cotxe i no vas a casa.
Per cert, o per hi haurà moviment, amb tot això.
Doncs sí, això, aquesta és l'altra part, no?,
difícil de gestionar, de suposar.
Sí, que serà complicada de gestionar, però que no ens té que espantar i que val la pena doncs, mirar de tirar-ho endavant. Però, evidentment, nosaltres sempre hem tingut molta cura de que el port funcionés bé des del punt de vista dels visitants, no? De tenir un volum de visitants adient, ve molta gent al port, no hi ha mai problemes, perquè tenim un visitant doncs, que és... O sigui, nosaltres no som exclusius, com a vegades es diu, ni de bon tros, no? Nosaltres sí que som exclusius amb el que és, o molt exigents amb el que és cultura i respecte. Si la gent que ve, i això m'ho hauràs sentit dir alguna altra vegada, no? Si la gent que ve són persones educades i respectuoses, no hi ha cap problema amb exclusivitat, sigui del nivell que sigui la persona, serà benvinguts sempre. Del seu nivell econòmic em refereixo, sempre serà benvingut. Aquí, clar, estarà una mica més descontrolat això, no, en aquest moment no sabem quin tipus de persona vindrà. Evidentment, una persona que ve amb un creuer ja normalment no acostuma a ser persones que es dediquen al xivarri o a portar-se malament, no? I la persona que pernocta en segons quin tipus d'hotels, habitualment tampoc. Però dins d'un col·lectiu de 300 persones cada vegada, també hi haurà altres coses, no? Inclús amb els Mossos d'Esquadra, no? Hem parlat i els Mossos també ens diuen que tindran... que han estat sempre molt tranquils amb el port i que ara tindran que tenir una mica més de cura.
D'alguna manera, és clar, amb 30 anys al port, les barreres han marcat aigua dolça. Aquelles barreres a l'entrada, d'una forma gairebé diríem que imperceptible o molt subliminal, ha marcat aquest caràcter que ara assenyalava l'Albert Bertran, no? Aquest punt d'exclusivitat perquè hi accedeixen barreres aquestes barreres sempre han estat en l'imaginari col·lectiu cada vegada que hem parlat d'aigua dolç, no?
Sí, però jo crec que és més... a veure, és un mal endèmic dels ports en general, dels ports esportius en general, el que sempre se'ls mira des del punt de vista de l'exclusivitat. Perquè les barreres en si no són una barrera, és una barrera si vens amb cotxe i vols entrar dins del port i aparcar dins del port, que tindràs que pagar el teu pàrquing igual que si vas al Retiro. O que si fa servir el pàrquing del Retiro o el pàrquing del mercat. És simplement això. I les nostres tarifes no són més cares que el mercat ni que el Retiro. Vull dir que no és una barrera, això. A més, tu pots aparcar fora del port i entrar caminant. I entrar caminant és absolutament lliure. I ningú a l'entrada t'està demanant el DNI ni t'està preguntant d'on vens o a on vas.
Quan fan molts, com quan veu Rally, per exemple, no?
Exactament, exactament, sí, sí. Vull dir que les barreres és més un tema visual que no pas que no pas que limiti l'entrada de la gent. Mm. És més, som un port molt obert, perquè tenim, a part de l'entrada principal, no?, que és l'entrada dels cotxes i de les barreres, però després hi ha una, dues, tres entrades més molt directes. La que ve pel passeig de Balmins,
sí,
la que ve directament per les escales des de l'hotel Melià, i una altra una mica més desconeguda que va parar al mig del poble mariner, que també està, que baixa des de l'urbanització Aigua Dolç. Aquestes tres entrades, alguna d'elles està oberta 24 hores al dia. O sigui que, per exemple, la que ve pel passeig de Balmins. Ah. I no ha sigut mai un impediment per ningú, no? I sempre es feia una mica de por, no?, perquè està tan oberts, perquè, clar, dins d'un port hi ha molts restaurants, hi ha molts vaixells, tenim els pantalans oberts també, som un dels pocs ports que té els seus pantalans oberts, hi ha una corda que sí, diu limitat als amarristes, però que si tu aixeques el peu i saltes i vols passar, pots entrar en el pantalà. Quan normalment, per exemple, un port com el Port Olímpic té que tenir els seus pantalans tancats amb reixes, perquè evitar els robatoris i això.
Nosaltres... Sí, és a dir, aquella imatge de petits, quan anàvem al Port d'Aigua Dolç, allò, mentre s'estava fent o en els primers anys, encara es pot fer Aigua Dolç, amb una certa prevenció.
Absolutament.
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 Arribar fins al final.
Sí,
fins
a... I el que sí que observo és de que cada cop té més èxit el passeig de Balmins. I realment s'està creant un nou tipus de passeig, o una nova centralitat, que és la que va Platja de Sant Sebastià. Port de Sitges, Aigua Dolç.
Més tranquil·la, més reposada, segurament.
Més tranquil·la, més reposada.
Menys densificada.
Menys densificada i diferent.
I diferent.
Perquè jo trobo que és molt maco, i l'he fet moltíssimes vegades, evidentment, no? El que va des de la punta fins al Terramar, que trobes multitud de gent amunt i avall, i amb les bicicletes i tal. I després hi ha aquest altre tipus de passeig, que és més de pujar i baixar, diguéssim, però que, salvant les diferències, estaria més amb la línia del que són el passeig de ronda de la Costa Brava, no? Perquè va per sobre de les cales de Balmins, enganxat al costat del mar, però més alt que el mar, o sigui, amb la seva visualitat, i que realment és molt maco. Crec que es té que cuidar potser una mica més, no? Sempre anem a demanar que es cuidi una mica més aquest passeig, que estigui ben il·luminat, que estigui ben ajardinat, perquè sobretot als estrangers els agrada moltíssim aquest passeig, els agrada molt per el que et deia, no?
Perquè caràcter tan...
Aquest caràcter més...
Tan pintoresc, tan
més
natural,
pintoresc,
no?
I més agreste, no?
Ah, sí. Dues coses més abans de passar pàgina. Sí. Aigua Dolç és territori estatal. I l'estat ha de tenir coneixement d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta nova activitat de Blumar, o no és necessari?
No, perquè les competències en ports esportius estan cedides a la Generalitat, o traspassades a la Generalitat, no? Aleshores, aquí és la Generalitat la que intervé directament amb el tema aquest, no? Si després ells ho comuniquen o no, això...
Ja és una qüestió de despatxos qüestió superiors, no?
Sí, però no, això està traspassat.
Ah. L'Ajuntament de Sitges, quina resposta ha donat a la iniciativa?
Bueno, l'Ajuntament de Sitges va estar absolutament encantat amb el projecte, no? I ens va animar a tirar-ho endavant, i bueno, no hem tingut cap tipus de problema amb ells al respecte. Jo crec que el que tenen és moltes ganes de que això sigui una realitat, no? I que, perquè realment jo crec que ser molt bo pel poble. Abans, quan em preguntaves lo de la llançadera,
sí,
clar, hi haurà una llançadera privada que portarà la gent fins a la Platja Sant Sebastià. O sigui, que el poble directament fruirà moltíssim d'aquesta... Jo sempre dic que els ports no hi ha el port de Sitges. Tots els ports esportius són la porta d'entrada per mar al municipi. Un municipi té diverses portes d'entrada, no? Però la porta d'entrada per mar només, tan sols és una. I en aquest cas aquí és el port de Sitges Aiguadols, no? I aquesta porta d'entrada li pot portar, jo crec que molts beneficis al col·lectiu sitgetà, no? A les platges, els que treballen a les platges, mm-hmm. perquè tindrà un volum de gent que segur que ve a les platges de Sitges, que són molt maques i val la pena conèixer-les, a la gent que es dedica a les botigues, o sigui, tota la qüestió de botiguers, als museus, perquè sempre hi ha gent que ve amb inquietuds culturals. En general, serà, jo crec, que la
restauració,
l'hostaleria, això ja cau pel seu pes. I nosaltres no ens limitem a portar la gent i deixar-les allà al port, sinó que a més hi haurà una llançadera que ho portarà fins a la platja Sant Sebastià. I llavors d'allà, la platja Sant Sebastià avui en dia és centralitat del poble, d'allà ja s'escamparan a la platja, al shopping, a tot això. I aprofito ja que dic la platja Sant Sebastià, és que l'altre dia vaig passar per allà i la vaig veure amb ebullició, no? Que realment veig que està molt bé, molt maca, molta gent en allà assentada, gaudint de la platja, gaudint del paisatge. I jo dic, tant que es va denostar en l'alcalde Jordi Baixet per lo que va fer allà, jo crec que potser algun dia acabarà que també hi haurà un monument allà al mig de la platja Sant Sebastià per l'alcalde Jordi Baixet, perquè amb altres coses no sé si es va equivocar o ho va encertar, no sóc jo per dir-ho, però amb la platja de Sant Sebastià jo crec que va ser un encert enorme.
Tot i que no totes les opinions coincideixen, eh?
No totes les opinions coincideixen,
però Bertran ho veu.
Les respecto totes, però ho tinc claríssim, de que va ser una escena enorme treure els cotxes d'allà i que avui en dia és un espai molt més natural que abans. Pel meu gust només falta una cosa, però és que jo sóc un fanàtic dels arbres i la vegetació i això, no? Llavors m'agradaria una mica més de
d'arbreda,
perquè fixa't bé que dins del port som l'únic port que jo crec que té, no sé, quasi un 80 balmeres a dins del port, que mica en mica les hem anat posant en allà, i que intentem que no sigui tan sol ciment, que no es vegi algú de verd.
O sigui que l'Ajuntament té tantes ganes que es posi en marxa el projecte de Blumar com l'Obert Bertran, que es posi en marxa la llotja del peix.
No, jo crec que jo tinc més ganes de que es posi en marxa la llotja del peix.
Perquè a Aiguadols, que hi ha i té tots els pescadors que queden a Sitges, hi ha d'haver també aquesta llotja del peix que no hi ha forma de desencallar.
A veure, tu abans em preguntaves els anys que jo portava al port.
Sí.
Clar, jo porto 30 anys en allà i és 30 anys veient els pescadors de Sitges que cada dia surten a fer la seva feina, no? I tornen, i el seu peix, i clar, estic veient de que això amb els anys va desapareixent. Ara hi ha menys barques que les que hi havia quan jo vaig entrar al port, no? I cada cop va disminuint això. I a mi em sap molt greu, perquè
això és una evidència,
i perquè primera, perquè és un treball molt dur, i segona, perquè jo crec que estan molt poc recolzats. O sigui, el port, som dels pocs que ha estat recolzant els pescadors sempre, perquè els hem tingut en allà amb unes tarifes simbòliques i sempre els hem recolzat amb el que ens han demanat, i a vegades hem tingut els nostres enfrontaments també, que per qüestions de neteges i coses d'aquestes, no? de que a vegades és una mica incompatible la funció de la pesca i un port esportiu. Però amb el temps també hem arribat a coexistir perfectament, i nosaltres som els primers interessats en que això continuï endavant, perquè entre tots tenim que salvar la pesca artesanal a Sitges.
Ens recordàveu fa un moment, és clar, hi ha un acord de govern,
sí,
que possibilita des d'un punt de vista polític,
sí,
que això sigui un fet, no? Que això sigui una realitat.
Clar, perquè la llotja és algo que vindrà a salvar la confraria, una confraria que és de les més antigues d'Espanya, tinc que ve de, no sé si de 1500 o 1600, és molt antiga. Una altra cosa per tenir-ho en compte, vull dir que jo crec que seria molt trist per tots nosaltres, no tan sols per l'Ajuntament, per tots nosaltres, que una cosa que ve de tan antic, els pescadors estaven aquí molt abans de que estigués el turisme, no? De que existís el turisme, una cosa que és tan antiga i tan nostra que entre tots la deixem caure. I la llotja ve a poder donar-li força a aquesta confraria per continuar funcionant.
Què està passant, doncs? Perquè en un ple municipal, o en més d'un ple municipal, es parlava ja d'aquestes estructures que s'instal·larien al Port d'Aiguadols, que d'alguna manera haurien de servir per als pescadors, per aquesta futura llotja. Què ha passat o en quin moment estem?
Mira, fixa't bé que fa pocs dies, en una web, ara no recordo quina, i parlava de que l'Ajuntament fixava l'obertura de la llotja per la segon semestre de l'any 2011. Està escrit això allà, vull dir, te la puc ensenyar. I estem a l'any 2016. A veure, com podem estar 5 anys donant-li voltes a un tema quan el port està absolutament d'acord amb que això es faci? Ha posat unes tarifes perquè això es pugui fer que són molt, molt baixes comparat amb les tarifes oficials que es tindria que cobrar per això. Ara, si algú espera que no es cobri res per tenir els pescadors amb uns amarraments i per tenir una llotja amb un espai que és del port.
Però això ho ha dit algú en veu alta o no?
No ho ha dit ningú en veu alta, però trobes que a veure, les explicacions que es donen no arriben a ser coherents. No?
Quines
es donen? Aleshores, per què es para això? A mi el que m'agradaria saber és quin és el problema real.
Perquè l'explicació que ha rebut el port, quin és?
L'explicació que ha rebut el port és que hi ha una voluntat política, però que a nivell funcionarial, diguéssim, no? Qui té que donar el vistiplau d'això, doncs que no el dona perquè diu que no és factible aquest tipus de conveni entre l'Ajuntament i el port.
I això no es pot canviar?
Clar, jo el que dic és, si no es pot ser, no es pot fer això de la manera A, busquem la manera B, i si no, busquem la manera C fins que arribem a la Z. Però hi ha que solucionar-ho. O sigui, és que el que no pot ser és que els temes s'eternitzin.
És a dir, hi ha, suposadament, o a partir de les paraules que interpretem de l'Albert Bertran, hi ha un problema burocràtic administratiu
sí.
que encalla hores d'ara el desenvolupament del projecte de la llotja del peix,
sí.
que no direm ja des del punt de vista polític, sinó des del punt de vista tothom,
sí.
vaja, s'ha mostrat positiu a l'existència d'aquesta llotja.
Des del punt de vista polític, i a més tu ho deies, això està aprovat en comissió de govern, no? Per tant, des del punt de vista polític se'ns diu que ells volen que això existeixi i que es creï la marca Peix de Sitges, que serà molt bona pel poble. Estem absolutament d'acord,
seria boníssim. I s'ha dit manta vegades públicament.
Però després d'aquesta voluntat política el tema es queda encallat a la part tècnica, diguem-ne, no? Jo crec que els polítics tenen una funció que és desencallar el que se'ls encalla dins de casa seva, perquè el que s'encalla dins de casa meva ho intento solucionar jo, i si no ho fes bé em despediran. Doncs jo crec que els polítics en aquest cas estan amb el mateix. Si no fan bé aquest tipus de coses, com moltes altres, doncs lògicament els despediran. La força dels vots els acabarà despedint. Jo crec que hi ha que ser més operatiu, més pràctic, generar idees, i quan algú posa pals a les rodes, doncs intentar fer desaparèixer aquests pals i tirar el tema endavant, que jo crec que s'ho val la pena.
Perquè s'ha pogut especificar quin és exactament el problema concret que hi ha en l'actual conveni com per no poder-se
aprovar? No ho sé, perquè si jo sabés el tema concret intentaria per tots els mitjans solucionar-ho, I a més estic segur de que ho podríem solucionar, però només se'ns diu de que no, que això s'encalla, que no fa falta la firma d'algú. Intueixo, pues, no sé, que és la firma d'algú important.
Home, no n'hi ha massa a l'Ajuntament, vaja, la firma de les firmes, o és la del secretari o la de la interventora?
Bueno, doncs una d'aquestes dues firmes, o les dues, fan falta per poder tirar endavant el conveni en el que, entre el que els polítics i els empresaris estem d'acord.
Per beneficiar el col·lectiu de pescadors.
Per beneficiar el col·lectiu de pescadors.
I crear la marca Peix de Sitges i poder vendre el peix a la llotja, que estaria aigua dolç, etcètera, etcètera.
A veure, els mòduls de la llotja estan aquí a Sitges. Crec que estan amb un solar, no sé d'on, o que els hi va deixar algú. O sigui, estan morts de fàstic allà amb un solar esperant que existeixi aquest conveni per poder venir al port, instal·lar-se i tirar tots endavant a generar una cosa que és bona per tot el col·lectiu i principalment pels pescadors. Jo t'asseguro que lluitaré fins al final perquè no és un tema de tarifes. No vull que els pescadors de Sitges tinguin aquest problema que els pot acabar fent desaparèixer. I l'altre dia vaig estar amb ells i els vaig dir que tenen, que tot el que nosaltres puguem fer ho farem. I jo crec que aquí, entre tots, també hem de fer força perquè això tiri endavant.
Doncs queda exposada aquesta reflexió per part del president executiu del Port d'Aigüedols, Albert Bertran. Gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I a veure què ens responen a partir d'aquesta qüestió. Són les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.